Ara, qui arriba és un dels nostres col·laboradors que arriba aquí a la Xalana i el tenim aquí per primer cop, primer dissabte. Ell és el Pol Lloberes, que el tenim aquí al telèfon. Hola, Pol.
Hola, Júlia, què tal?
El podem sentir ja. Benvingut a la Xalana.
Ah, moltes gràcies. Gràcies per tenir-me aquí a aquesta estona.
I tant, benvingut aquí a Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. I doncs, avui tenim el Pol Lloberes, el tindrem cada cap de setmana per endinsar-nos dins de la història d'una manera diferent. A veure, explica'ns una mica això, Pol.
Doncs mira, jo el que tinc pensat és portar un domino històric, un efecte papallona, no?, d'aquests que s'han dit tota la vida, que relaciona dos esdeveniments de la història que aparentment semblen no tenir cap mena de connexió, però que no només la tenen, sinó que a més són causa-efecte d'un mateix fenomen.
Ostres, i com ho descobreixes, això?
Home, doncs tirem una mica de la biblioteca, de coses que coneixia d'abans i així, i al final, si tires una mica del fil, acabes trobant que hi ha relació, no?, entre els conceptes. Per exemple, sabíeu que si els turcs otomans no haguessin conquerit Constantinople en 1453, avui no menjarien pa amb tomàquet a Catalunya?
Ostres, això és bastant fort.
Home, i tant. Sí, sí, i jo sé que sembla que no té gaire a veure, però té molt més sentit del que podríeu pensar.
Podem dir que el pa amb tomàquet ve de molts anys enrere, doncs?
Sí, i tant, ve de segles. A Catalunya no es va documentar, si no m'equivoco, fins al segle XVIII, però podem dir que efectivament les arrels i les raons per les quals el prenem avui dia venen de molt abans.
Doncs explica'ns una mica més tot això, Pol.
Sí, sí, sé que és complicat, o sigui que, com sempre al principi, en primer lloc, perquè no hi estigui molt posat, la caiguda de Constantinople en si mateixa va tenir una rellevància i un impacte històric molt més gran del que podria pensar. I tant és així que molts historiadors consideren aquest el moment de l'autèntic pas a l'edat moderna i no el descobriment d'Amèrica en 1492 de Cristóbal Colom.
Però tan important va ser?
Home, doncs sí, sí, i perquè la caiguda de Constantinople va suposar molt més que simplement un canvi de nom, ja que des d'aleshores recordem que la ciutat es diu Istanbul, potser sona més aquest nom, sinó que és que també cal tenir en compte que milers de persones, sobretot intel·lectuals i comerciants de l'època, que eren de cultura grega, van haver de fugir de la conquesta allunyant-se dels territoris otomans, o sigui, direcció a l'oest, o, el que és el mateix, direcció a la península itàlica. Això explica en bona part que s'iniciés, per exemple, el Renaixement italià, ja que, com sabeu, va sorgir de fer renéixer, no?, l'art de l'antiga Grècia i Itàlia.
Home, això ja sembla una cosa de més impacte.
Sí, sí, sí. Sé que no és poca cosa. Sí, a més, és que s'ha d'entendre que a l'est d'Europa, que és on està Constantinople, no?, o Istanbul, hi ha un tipus de cristianisme diferent del catolicisme, l'anomenat cristianisme ortodox, que no fa cas del papa, per exemple. Constantinople era el gran centre religiós de la variant ortodoxa en aquell moment. I quan va caure, el panorama espiritual de tota Europa, en certa manera, va canviar. I va donar forma a fenòmens posteriors com el protestantisme, el canvi de referent religiós ortodox a Rússia, i es va definir les grans guerres que hi hauria a Europa durant pràcticament tota l'edat moderna.
Però què té això a veure amb el pa amb tomàquet? Què té a veure?
Vale, sí, sí. Té a veure per un altre gran canvi que va comportar la conquesta otomana de Constantinople. És a dir, que no només va passar tot això, sinó que a més hem de tenir en compte que, com sabreu, des de l'antiguitat hi ha hagut rutes comercials entre Occident i Orient, no? Ens sonarà, per exemple, la ruta de la seda. I sempre s'ha tractat de comerciar mercaderies més o menys exòtiques, com la pròpia seda o, jo què sé, les espècies. Bé, amb els otomans, controlant els passos marítims i terrestres entre Àsia i Europa, van imposar una sèrie de limitacions al transport i al comerç que dificultaven enormement continuar amb les rutes que havien existit fins aleshores. Això significa que repúbliques mercants com Gènova o Venècia ara s'havien quedat sense un influx econòmic important, els havien tancat part de l'aixeta.
I això es va resoldre? Perquè aquí has dit que és quan va començar el Renaixement a Itàlia, no?
Sí, 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 en certa part es va resoldre. La clau d'això és que va ser per les rutes alternatives que van haver de sorgir per a respondre a aquesta nova demanda. Recordem que paral·lelament a això, cada regne feia la seva història, i no tot girava entorn de Constantinople, tot i que fos molt important. I mentre a Castella, per exemple, encara s'estaven barallant amb Granada, a França seguien a les beceroles amb els anglesos. Per això hem de tenir en compte aquells regnes que ja comptaven amb un gran domini sobre el mar. I d'aquests potser el més destacable és el cas de Portugal, que amb els seus exploradors doncs, arribarien a establir colònies per bona part de la costa africana i del Brasil. Ara bé, si traiem un mapa mundi i mirem de passar entre Europa i el sud d'Àsia, com el Mitjà Orient ja no és una opció, veurem que la forma més ràpida és fer via amb els vaixells pel sud de l'Àfrica. Un viatge llarg, però que en part compensa aquestes oportunitats comercials, no?
Sí.
No, és llarguíssim. Avui dia és més ràpid, però en aquella, per aleshores era molt, molt llarg. Per això es volia buscar una alternativa. I la part que ens interessa a nosaltres ve justament ara, en Portugal establint aquesta nova línia, fent tota la volta a l'Àfrica, un explorador genovès de nom Cristòfor Colom arriba a la cort portuguesa. Et sona?
Ara sí que em sona més.
Sí, no? Ens vol sonar aquest nom. Doncs, efectivament, aquest va ser un dels senyors que va dir: ei, podem comptar amb una ruta alternativa que no es faci fer tota la volta a l'Àfrica? Perquè, clar, era el viatge més segur. Però ell deia, i si, sabent que la Terra és rodona, perquè sempre es diu que no se sabia, però sí se sabia, que això és un mite, i si sabent que la Terra rodona té aquesta forma, fem tota la volta al globus i arribem a l'Àsia anant en direcció al que avui és Amèrica, i que aleshores no sabien que existia. Clar, què passa? Que com tots sabem, a Lisboa la idea no va agradar gaire. Era una expedició molt arriscada, molt costosa, i ja tenien aquesta ruta que, com dèiem, era més segura, no? Encara que fos més lenta. O sigui que Colom, que estava molt capficat, va marxar amb una negativa rotunda amb el projecte al cap i va dir, doncs, mira, abans de marxar-me, passo per Toledo, no? I diguéssim que li venem aquesta idea a Castella, a veure si tenen el pitching allà, hi ha més sort. Com sabem, allà li van dir que sí i va canviar la història.
Que fort. Ben bé que d'un viatge llarg van passar moltes coses.
Sí, sí, home, i tantes coses. Ja sabem que va canviar completament la història el fet que es redescobrís Amèrica, no?, per part dels europeus. I precisament amb l'arribada de Colom van arribar moltes coses noves. És a dir, sabem d'alguns canvis, però també hem de tenir en compte les coses que van arribar d'Amèrica amb aquest descobriment. I que arribaria la xocolata, el cafè, el blat de moro, la patata o, al nostre cas, que és el que ens interessa, el tomàquet.
Doncs molt interessant, Pol. I llavors, tot té relació.
Sí, sí, tot està connectat. I insisteixo que es pot trobar alguna relació com aquesta per totes bandes. I per acabar de tancar amb això del tomàquet i el pa amb tomàquet a Catalunya, podem dir i afirmar que avui dia no estaríem menjant pa amb tomàquet a Catalunya si no ser per l'arribada d'aquests productes, no? I que s'acabaria transformant en un ingredient indispensable de la nostra cuina, que amb el temps doncs acabaria implementant una recepta que es portava menjant a la Mediterrània de tota la vida, com era el pa amb oli.
M'ha sorprès, i a més d'un l'haurà sorprès, perquè el pa amb tomàquet ens el creiem molt nostre, però al final potser no és tan nostre.
Clar, clar, això al final és ve de la fusió de cultures, i ve tant d'una banda com l'altra, i potser el tomàquet ve de Sud-amèrica o d'un continent completament diferent, però també podem veure que, per exemple, la guitarra espanyola ve de la influència àrab, i això amb tot. O sigui que sí, al final això no és tan nostre com creiem, però de no ser per algun català que algun dia va decidir agafar un tomàquet i fregar-lo a la recepta de tota la vida, no tindríem un sentiment identitari com el que tenim, aquesta religió, per al nostre esmorzar.
Completament d'acord, Pol, i sincerament m'agrada molt que hagis començat la teva secció històrica d'Efectes Dominó parlant d'un producte d'aquí, local, de casa nostra, d'aquí Catalunya, i trobar-ne aquesta relació. Mm. Quant t'agrada menjar tu el pa amb tomàquet?
Ostres, a mi m'agrada, la veritat és que soc bastant tradicional en aquest sentit, m'agrada molt pel matí.
Al matí un bon esmorzar, pa amb tomàquet ben sucat, primer suquem el tomàquet i després posem l'oli, no?
Sí, la veritat és que jo no ho faria d'una altra manera. Aquí... ho he intentat d'altres, però és que...
aquí hi ha una mica de debat, però bé. Doncs Pol, moltes gràcies.
Gràcies a tu i ara.
Ens retrobem la setmana vinent i amb més amb més coneixement, més història, més efectes dominós.
Moltes gràcies, Julià.
Que vagi molt bé, Pol. Merci.